Psst, passa, passa. Ja ets dins del Barça reservat.
No.
Aquest no.
Bé, no sé, és la seva opinió. Jo no jutjaré l'opinió de la gent.
A veure, un moment. Benvinguts.
Estem fent rànquings.
El Barça reservat, episodi 24 d'aquesta tercera temporada. Estem en plena batalla del Camp Nou, és a dir, en plena cursa electoral, i això està molt encès. Està molt encès, ja sabeu, aquest cara a cara, aquest la Portafont, per ser president del Barça el 15 de març, i per tant avui el reservat farem força batalla al Camp Nou, sense el Bernat Soler, que no el tenim, però tenim el Jaime Miguel, el Xavi Campos i el Ramon Salmurri. Bernat Soler no és que s'hagi esborrat, és que està volant, llavors no
tornant
pot.
Tornant de Newcastle,
llavors no pot. Estaria encantat de ser aquí, perquè li encanten, ja sabeu, aquests temes, però bé, la setmana que ve hi serà, i si no, al tot costa, doncs el podem sentir. Farem batalla, molta batalla al Camp Nou, perquè volem saber com s'estan vivint les eleccions al vestidor del Barça, com estan preparant aquest cara a cara, aquests debats, Víctor Font i Joan Laporta, aquesta irrupció de Xavi i Mateu Alemany també parlant de qüestions relacionades amb la cursa electoral, hi haurà fitxatges en campanya, bé, moltes coses, però abans d'entrar a la batalla del Camp Nou, una cosa, perquè la qüestió física preocupa bastant ara mateix, Jaime Miguel, i com que et tinc aquí, dic, escolta, deixa'm que et pregunti, perquè a veure, s'està dient que els jugadors del Barça, bé, s'està dient i s'està veient, amb el Newcastle ja ho vam veure, no acaben els partits, després amb l'Atleti de Madrid van fer un gran partit, però escolta, estan esgotats aquests jugadors, i s'assenyala Julio Tous i Raúl Martínez, aquestes dues figures, però aquestes dues figures ja hi eren l'any passat, això sí, d'entrada, sí. Javi, per tant el problema potser són ells o no ho sé, però l'any passat hi eren, vull dir que ha canviat. Algú sap què ha canviat de l'any passat aquí?
A veure, evidentment, hi ha molts factors. És molt, no es pot dir, no, és que hi ha una causa i aleshores hi ha un efecte. I aleshores ja sabem quin és el problema.
Però,
no.
però quan assenyalen, diagnostiquen el problema, sempre anem a parar aquestes dues persones.
Sobretot a Julio Tous. Perquè, vulguis o no, Raúl Martínez és més el recuperador. És una mica la persona que s'encarrega de que quan un jugador està lesionat, aleshores donar els passos suficients perquè torni una altra vegada al camp. Però sí que és veritat que Julio Tous és el que té el manteniment dels jugadors físicament. I aquí sí que hi ha, en principi, problemes, però no problemes perquè nosaltres el diem, que pot ser perquè, mira, perquè jo el tinc mania o perquè... No, són els jugadors.
No, tu en principi no tens cap mania.
Que vull dir que podria ser pues, que tens una animació i aleshores... No, és que són els jugadors els que s'estan queixant de que no se senten suficientment treballats físicament.
Que l'any passat sí, però aquest no. Segona qüestió. Aquests dos, Julio Tous i Raúl Martínez, Xavi... també els volia incorporar amb ell.
Sí.
Per tant, hi havia un consens amb que aquests dos eren bons.
Però amb un petit matís.
A Xavi els hi van presentar aquestes dues figures i en aquell procés que es quedava, que no es quedava, quan semblava que es quedava, Echevarría i Deco li van dir que incorporés aquestes dues figures.
Sí,
no?
Amb l'únic un petit matís. O sigui, el Raúl Martínez ja el Xavi sí que el coneixia.
De la selecció.
De la selecció. I aleshores ell sí que havia donat el vistiplau. O sigui, havia dit... m'agrada tenir una persona, perquè ja estava fent un assessorament extern, però que estigués encara més implicat, perquè ell té les seves tasques a Madrid.
Sí. O sigui, aquest Xavi, i amb Julio Tous no va...
A Julio Tous, el problema és que Xavi sí que l'incorporava, és veritat, no? També una mica, com diu el Xavi Campos, una mica forçat, però no per ser el supervisor, ni el responsable, ni res de res. L'incorporava per estar al gimnàs i fer les tasques de preparació física de força. O sigui, en cap moment ell anava supervisant i està per davant d'Ivan Torres, que era el preparador físic.
I això passa perquè des de l'àrea esportiva, amb Comissió Esportiva, Deco i Alejandro Echevarría, consideren que han d'agafar la responsabilitat. Val. I de moment no està sortint bé. Aquestes dues persones, però, no estan al dia a dia.
Sobretot el que no està al dia a dia és Raúl Martínez, perquè com ja hem dit, ell té la feina i la seva tasques a Madrid. I aleshores sí que fa una supervisió més puntual.
I Julio Tous?
Julio Tous sí que està més al dia a dia, però, per exemple, no viatja als partits, no està als partits, no fa un seguiment diari, perquè té una
ell marca les línies, diríem.
Sí, per què? Perquè hi ha altres persones dintre del vestidor que fan aquesta tasca, perquè hi ha, crec que són 5 preparadors físics. Entre ells està el Pepe Conde, que és una mica la figura que és la que està... la que tu veus que està fent els escalfaments amb l'equip, amb els jugadors que estan a la banda,
sí,
que tu veus que estan en el camp. Ell és una mica el que està més al treball de camp. I és una mica la mà dreta de Julio Tous. Però Julio Tous, al dia a dia, no hi és tampoc. O sigui, no està tots els dies.
Bueno, potser Flick, que els agrada tenir a tothom allà... cada dia i controlar-ho tot, potser també aquest tema de no veure'ls cada dia,
Flick,
també és un tema que no li acaba de...
També va canviant una mica el discurs. Quan surt, quan acaba els partits, està més escalfat.
Sí, clar.
I aleshores diu, bueno, tenim que parlar i no pot ser, sí, i amb els metges...
Ja recull una mica.
I després, no, la culpa és meva, la lesió... O sigui, jo crec que... Però és evident que Hansi Flick no està content de com està funcionant aquesta temporada la recuperació, bueno, la preparació física. I sobretot, ja es va veure... A partir del Bernabéu. A partir del partit del Bernabéu?
Sí, tu vas dir, aquí, això ho vas explicar aquí, que va haver aquella reunió i va dir prou, què està passant? Ja ho veia, que alguna cosa...
Va haver una recaiguda a Rafinha i això va ser ja...
Es va lesionar Pedri.
També...
Exacte, i això va ser ja una
Valde,
mica el que van decidir.
Tot.
És que a principi de temporada, el Julio Tous, com tu has dit, com va anar tot tan bé el primer any, sobretot amb el tema de Pedri...
Sí, li van donar com més responsabilitat.
Més responsabilitat, fins i tot, en el tema de recuperació. O sigui,
i això
que
ell, és el que...
I aleshores és el que Flick això ho va tallar de cop perquè no estava anant bé, perquè hi havia moltes recaigudes.
En qualsevol cas és un misteri, perquè jo, insisteixo, podem parlar d'aquests matisos, de si estan cada dia, si no hi són, si més responsabilitat menys, però l'any passat anava tot bé,
sí, sí.
Ara no va bé... El mes de març, te'n recordes que vaig dir que el Barça deia...
Que volaria.
Que volaria i que
volaria.
El Madrid... I que el Madrid... No, però la versió del Madrid sí, eh? Aquesta és certa.
Sí, però o sigui, totes aquestes previsions a mig llarg termini tenen una solidesa sospitosa. O sigui, a mi no em generen gran credibilitat. No, al març estarem... Escolta'm, això és un treball de dia a dia i fer una, tenim una perspectiva tan a llarg termini són 5-6 mesos, eh?
Sí.
A mi em sembla una mica...
Això, la culpa és de Paco Cirulo. Paco Cirulo
va
ser el que va fer...
Exacte. Però Paco Cirulo, precisament, el que enfoques al dia a dia, els transcurs.
Però ell és el que parlava dels minicicles, i això de que al principi de temporada, a més, el Sam Murray el coneix molt bé, perquè també va treballar en el Humboldt molts anys, el Paco, i aleshores ell parlava d'això, el que diu la Laia, o sigui, que al principi comences una mica fort, després hi ha una etapa de
plan... Novembre, sempre hi ha una davallada.
Sí, a partir de novembre hi ha una davallada, i a partir de març, que és quan al principi es juga als moments importants de la temporada, quan puges una altra vegada per arribar al final amb el clímax. Això, en principi, és la seva tasca o és el que ell havia planificat sempre durant els anys que va estar al Barça. I és veritat que això ara mateix no està funcionant.
I a més,
no sé per què.
Ho dibuixem sempre només des d'una perspectiva de lesionats, de problemes musculars, de problemes físics, però estic convençut, tot i que no ho he parlat amb ell, que Hansi Flick pensa... És a dir, hem passat de Hansi Flick la temporada passada on tots els jugadors tenien la seva millor versió a aquesta temporada, on no tots els jugadors, però pràcticament tots, estan un punt per sota del que ho estaven l'any passat. I estic convençut que Flick pensa que hi ha una bona part d'aquesta qüestió que també és física. És a dir, el rendiment d'un futbolista també té a veure amb el seu estat físic.
Que no trobis que estàs al 100%, que és el que es diu, que es queixen els jugadors. Bé, fet aquest punt d'una qüestió que està sent important al vestidor del Barça aquesta temporada, amb la preparació física i tot l'estat físic, obrim batalla al Camp Nou.
La cadira del president del Barça és una de les més desitjades del nostre país. Si el màxim dirigent blaugrana s'ha convertit en l'objectiu de desenes de persones que anhelen un lloc que els provoca una atracció gairebé eròtica. Busquen prestigi? O potser els mouen motius inconfessables? Sigui com sigui, cada cop que hi ha eleccions a la presidència del Barça, es desferma una batalla que té com a únic objectiu accedir a la planta noble blaugrana.
La batalla del Camp Nou.
La batalla del Camp Nou que arriba a aquest tram final de les eleccions. Dijous a Catalunya Ràdio i TV3 el cara a cara entre Font i la porta
a
Font.
A les 11 de la nit.
A les 11 de la nit, en funció de quan estigueu escoltant aquest podcast, doncs potser ja ha passat, fins i tot. Però,
o potser no.
O potser no. Però serà interessant, segur, que us expliquem com han preparat els dos candidats aquest debat. A veure si hi ha sorpreses o no hi ha sorpreses. Ja sabeu, a Catalunya Ràdio, el Ramon Salmurri, aquests dies de campanya, està molt a prop de Víctor Font i servidora està més a prop de Joan Laporta. I llavors, a veure, us explicarem des dels seus equips com estan preparant els debats. Recordem i recordarem el 21 també què vam fer. Per on comencem? Pel que vam fer el 21 i acabem amb el que han fet. Amb el que estan fent.
Sí, com vulguis.
Sí, va, comencem amb el 21, perquè a més... bé, jo crec que Laporta, us diré que no sé si hi ha gaire diferència en la preparació, però amb Víctor Font sí que hi ha una petita diferència.
Hi ha molts canvis.
Bé, molts, 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 En la preparació, dic.
Sí, 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 en la preparació. A veure, crec que, diguem-ne, des de la candidatura de Víctor Font hi ha certa satisfacció per com el candidat va sostenir el primer cara a cara d'aquesta campanya electoral. I expliquen una mica quina ha estat la trajectòria i com s'ha arribat aquí. El que ha canviat d'entrada és la manera de preparar aquest debat. El 2020, Víctor Font, a la seva candidatura, s'entrenava molt el debat. Es reunia amb el seu grup de treball, cadascú representava un candidat i es debatia. I no, quan tregui aquest argument, vés per aquí. O quan fa... I això s'ha deixat una mica de banda. És veritat que en aquesta ocasió han fet un debat d'entrenament, però no és la mateixa idea que es tenia
fins ara. Han fet un debat d'entrenament? Fora del grup Godó.
Sí, sí, fora del debat del grup Godó. Hi ha hagut una reunió...
Un simulacre.
On,
no?
Sí, un simulacre. Exacte. I bàsicament arriben a aquesta conclusió per dues raons. La primera, perquè no té res a veure amb reunir-te en una sala amb un grup de treball i representar-ho o simular-ho, que està amb unes càmeres, amb l'atenció del moment, amb els discursos que has de dir i en el moment en què has de dir. I segon, perquè, òbviament, Laporta és un personatge en això difícilment imitable i no tenia sentit fer que ningú fos Joan Laporta. De fet, el 2020,
qui feia
de Joan Laporta era Joan Gaspar.
És que em sembla boníssim.
O sigui, els simulacres del debat de la candidatura de Víctor Font, Joan Gaspar era qui feia de Joan Laporta. I ara, des de la candidatura de Víctor Font, fan broma amb això, perquè Joan Gaspar ara dona suport a Joan Laporta i diuen, ara Joan Gaspar deu fer de Víctor Font.
El 2015, en un dels simulacres de debat d'aquelles eleccions de Josep Maria Bartomeu, a la seva seu al carrer Balmes, on ara hi ha la botiga de l'Espanyol, el doble de Laporta va ser un dels grans comunicadors del país. Penseu en grans comunicadors del país, que potser han arribat a presentar el buc insígnia de Catalunya Ràdio, el matí de Catalunya Ràdio. I pel seu perfil, a qui us recorda més a Joan Laporta?
I que fins i tot dominava les imitacions.
El Manel Fuentes.
Manel Fuentes
va fer de Joan Laporta en l'assaig al simulacre amb Bartomeu.
El 2015.
I li va guanyar Bartomeu.
Va guanyar Bartomeu les eleccions perquè venia el trident, triplet.
I
el tríptic. El moment tríptic de Bartomeu.
No recordes el moment tríptic?
Aquell que diu, el teu programa. Joan Laporta és això, i va treure el seu tríptic. Però, que bo, Manel Fuentes...
Sí, sí. És que fins i tot...
Segur que
una
podia...
Una abraçada al Manel Fuentes des d'aquí.
Bé, no passa res, és feina, també, això. Sí. Que vull dir que podia imitar-lo, segur, amb el to de Joan Laporta, amb el gesto... Joan Gaspar no el veig gaire imitant a...
No, clar, i una mica les conclusions...
Tot i que és cert que diuen que ho va fer... La gent que estava allà amb aquest simulacre, que ho va fer molt bé, Joan Gaspar.
Sí, però una mica la conclusió a la que s'arriba és, diguem-ne, això no ens porta enlloc i, per tant, hem de canviar el recorregut. I, en aquesta ocasió, el que s'ha fet és suprimir aquest tipus de simulacres. És veritat, se n'ha fet un, però, sobretot, hi ha dues coses que et diuen des de la candidatura de Víctor Font. Primer, que els actes que ha anat fent durant tot aquest temps li han donat molta seguretat comunicativa, jo crec que això se li nota, i també, evidentment, l'experiència. M'han passat 6 anys d'aleshores,
està més entrenat. I el tema d'interrompre tant les al·locucions del rival de Laporta, en aquest cas, és pensat, hi ha precipitació, és improvisat en aquell moment.
Hi ha treball comunicatiu. En una cosa, per exemple, que es nota molt, al principi de la precampanya, Víctor Font, quan parlava de Joan Laporta, deia el president Laporta. I això, d'un dia per l'altre, algú el va agafar per banda i li va dir, de president res, has de parlar d'expresident per situar a la gent que t'estigui escoltant el marc mental de que Laporta representa el passat, que és part del discurs que vol traslladar
Víctor
Font.
Sí, és cert, és part de l'estratègia, però, escolta, president és una manera de respecte a tots els que han estat presents al Barça.
Parlar de Joan Laporta o del
senyor Laporta. Però expresident, a més, en el debat del cara a cara, tota l'estona,
No, per això ho dic, perquè crec que va ser com la porta de l'ordinador. Sí, correcte.
Els dos grans és l'expresident versus tecnòcrata.
D'apropar-se tant amb Laporta, això era una cosa pensada? O sigui, perquè estava molt intentant tocar...
Però això és una interpretació. Crec que tenia més a veure amb la posada en escena i que tal i com estaven asseguts Joan Laporta, diguem-ne... li donava una mica l'esquena a Víctor Font perquè la cadira ho portava
i ell volia el contacte visual. I llavors és com, et toco perquè et giris una mica i em miris, perquè el que vull dir, vull dir-t'ho a la cara i vull veure la teva cara i provocar-te una mica més, també. L'he vist més provocador, a Font.
Sí, i sí que et dic que, a diferència del que va passar el 2020, Víctor Font explicarà a la seva gent propera que aquest moment, o sigui, tot aquest procés, des del punt de vista comunicatiu, el debat i tot això que parlem, ell ho està gaudint. Que el 2020 només ho va patir i que ara ho està gaudint.
O sigui, es nota que ho està gaudint més i també es notava que ho estava patint.
Clarament.
El debat del 2021 es va notar que ho patia més que no pas gaudir, al contrari de Joan Laporta, que el 2021 el debat el gaudia molt. Joan Laporta prepara els debats, sí.
Sí? Per, el sí. Simulacre?
No. No hi ha persona que... O sigui, prepara amb el seu equip, que és l'equip actual, diríem, aquestes reunions quan preparen els debats i els cara a cara, són Jordi Finestres, Jordi Cuminal, també
Gabriel Martínez,
Gabriel Martínez i Maite Laporta, sa germana, que és la figura més de cap de campanya, però diríem els que marquen les estratègies argumentatives i com s'ha de gestionar és Jordi Cuminal i Jordi Finestres. No hi ha persona que assumeixi aquest rol de simulacre, perquè també és cert que, ja ho sabeu, Joan Laporta, vull dir, primer té molta experiència en parlar en públic i en haver de fer cares a cares i fer entrevistes, però sí que preparen molt bé les rèpliques. És a dir, encara que ens imaginem que Joan Laporta doncs té aquesta facilitat i que ho té al cap i que ell és una mica improvisar, hi ha coses que són del moment, que li surten, que reacciona als arguments que surten d'un cara a cara, però fins i tot aquelles que puguin semblar que són, ostres, que fresca, ara li ha sortit
ocurrent.
Això, ha estat ocorrent, és tot preparat. Perquè...
El Mestre Tites era una cosa
per exemple,
pensada.
I ell també ho va dir, que pensava aquesta paraula, però el 2021, per exemple, que van estar tot un dia a casa seva, tancats amb Jordi Finestres Cuminal i llavors Lluís Carrasco, que va ser amb les persones que més va preparar el debat, va ser jornada intensa, vull dir que Joan Laporta és molt aplicat i molt disciplinat,
això
però
ho diu,
molt.
Això ho diu tothom que ha treballat amb ell.
Però molt, a diferència del que...
Molt més cas del que ens podríem imaginar.
Sí, i que escolta moltíssim. Que després ell tindrà la seva gràcia o no a l'hora d'exposar-ho, però que escolta moltíssim. I en aquesta ocasió, en aquesta campanya, repeteixen el mateix format, repassen el seu argumentari i sí que preparen molt bé les rèpliques possibles basant-se en, doncs en aquest cas, Víctor Font, els seus greatest hits, que ja sap que li dirà, i sobretot després de l'altra cara a cara, de cara al debat de TV3, ja saben 3-4 coses per on anirà, i llavors aquí es preparen la rèplica contra rèplica, vull dir, juguen a fer el debat, però no hi ha un Gaspar o una persona que vingui a fer de Víctor Font en aquest cas. En general, ja ho vam dir a l'inici, la sensació que hi ha a la candidatura Joan Laporta és que la campanya pensaven que s'embrutaria i ara tenen confirmat que s'està embrutant molt.
Pel tema del denúncia, Xavi...
I, sí, per tot això que està sortint, per les declaracions ara les últimes... Xavi, també Mateu Alemany, que hagi sortit, és un... Sí. A dir que...
A mi m'ha sorprès.
Mateu Alemany va sortir a la prèvia del partit de Champions.
De l'Atlètic de Madrid-Tottenham.
Li van demanar, per la qüestió aquesta que havia dit Xavi, que tenien l'okay de la Lliga per fitxar Messi, que va ser Laporta que va dir que no. Jaume Roures i Javier Tebas de la Lliga va dir que ells no havien donat... Bàsicament Javier Tebas, Jaume Roures. Javier Tebas, el president de la Lliga, va dir que ell no havia donat l'okay, que no estaven perquè el salari, que no havien parlat encara d'encabir-ho. Li van demanar a Mateu Alemany i ell va dir que sí.
A mi em sembla que és una qüestió... que tampoc no és tan important, que la versió que més ens pot interessar, n'hi ha dues, una és la de Porta, que coneixem i l'ha expressat públicament, l'altra és Messi, que va fer més d'una entrevista a l'estiu del 2023 i en cap cas, si havia quedat amb aquella sensació, la va fer pública. A mi, per la informació que tenim, la ferida Messi la porta bé al 2021, no pas del 2023, i quan parli Messi, doncs s'aclareix. A mi em va estranyar molt que en la prèvia d'un partit a l'Atlètic de Madrid a Mateu Alemany li preguntessin per això. Respecto moltíssim la Mònica, que és la periodista de Movistar, que li va fer l'entrevista, que té moltíssima experiència en aquest tipus de situacions, i a més acostuma a preguntar amb bisturí.
Sí,
i,
molt bé.
I de manera molt directa i molt clara. Em sorprèn que en aquell context li preguntés
no?
per això. Que no fos que... Vaja. I el que és innegable és que Mateu Alemany ha tingut relació amb Víctor Font. Sí. Va estar negociant la seva incorporació com a directors esportius.
Víctor Font sempre ha parlat
de la seva candidatura.
Ha parlat
això
molt bé.
Ho ha reconegut Víctor Font, fins i tot aleshores. Potser s'ha de posar en context uns fets que a mi no em sembla tan importants com perquè uns vagin comentant una cosa, l'altre vagi darrere desmentint, entri teva, entri mateva alemany...
Però tot, o sigui, tota la seqüència o la cronologia és una guerra de posicionaments, és a dir, que aparegui el mateix dia Javier Tebas
total,
amb unes declaracions...
Segurament, o sigui, Javier Tebas mateix, ara mateix té complicitat amb la porta i va per aquí la cosa.
Que aquí tothom va. I el que veiem és una concatenació d'això, fins i tot la mateixa entrevista de Xavi, que és on comença...
Correcte.
Surt el dia abans d'aquest cara a cara del debat, en el moment que comença, diríem, gairebé oficialment la campanya, l'entrevista de Xavi, vull dir que això també és el moment, més enllà de que el contingut després ja hagi generat i generarà més conseqüències. El moment està triat, la reacció de Tebas, evidentment, doncs... està, diria, provocada.
Segurament hi ha alguna trucada des de la banda de la porta cap a
l'altre. I la reacció de Mateu Alemany, doncs, també. Pues és que aquí estem en campanya.
Casuals,
no? Nosaltres som periodistes, vull dir, aquestes coses
però
es veuen.
Però fins i tot a la porta el 2023, a la porta del 2023, amb una entrevista a Esport, va reconèixer que tenia l'hoquei de la Lliga. O sigui, tampoc veig una mica...
No hi ha tanta...
La divergència aquí, com jo estic, com el Xavi, no, tampoc és tan important. L'important és saber qui és el que va dir que no. Si va ser
va decidir,
la porta
o Messi.
O va dir Messi. I això és el que hi ha, aquesta divergència.
I aquí, de moment,
de veritat,
hem sentit la porta que ha dit que és el pare de Messi, que li va dir que no, ara faltarà sentir Messi.
Correcte.
Si algun dia ho vol dir.
Però és que Messi va fer entrevistes en aquell moment, però vaja, és que no...
Sí, no, però...
No cal,
és que quan estem en campanya, tot és molt susceptible. I diguem-ne, uns i altres s'acaben barallant per detalls menors i absolutament irrellevants, i a vegades també ens porten els periodistes a posar el focus perquè...
És que el que és important, com deia el Javi, és saber si Messi el 2023 no va venir perquè va preferir l'opció de Miami o perquè la porta va posar tot tipus de traves per no tirar endavant una operació que semblava superencarrilada.
Sí.
A partir d'aquí, si tenien
l'autorització de la Lliga
o no, doncs és molt secundari.
És que, de fet, el Xavi, l'entrevista, va dir que aquesta situació va produir que ell no pogués parlar amb el Messi perquè va estar
s'havia enfadat,
perquè creia que estava liat amb la porta amb aquesta situació. Clar, si és veritat això, aleshores sí que sembla que va ser la porta, perquè
Messi perquè no ho explica en aquell moment. Messi el 2003 perquè no ho explica, perquè fa entrevistes i les declaracions són condescendents. Són de dir, bé, doncs hi havia la possibilitat, s'ha posat sobre la taula, s'ha plantejat, hem avançat, però al final, entre que no tenia garanties de poder-me inscriure, que això és veritat.
Això ho va dir.
Això és veritat. Preferit anar-me'n a Miami i deixar el futbol de màxima
exigència.
Però
fins i tot el Xavi, el 2023, també va fer una entrevista, crec que era el Gerard Romero, i va reconèixer que va ser Leo el que...
Correcte.
O sigui, tot és, ja et dic...
Sí, que aquesta entrevista també ha circulat molt, s'ha recuperat, que va dir que va ser Messi, que va dir que no.
Clar, aquí la veritat, aleshores, no la sabrem mai, perquè cada un tindrà el seu punt de vista.
Correcte.
Bé, doncs seguim aquesta batalla del Camp Nou. Ja dic jo que estava la cosa escalfadeta. Com s'ho pren el vestidor del Barça o com ho estan vivint? És un vestidor molt jove, amb jugadors molt joves, però que tenen edat de votar ja. Si no són joves, però ja tenen més de 18. I són socis, llavors la majoria poden votar. Llavors, quins consells, quines consignes, si hi ha consignes, hi ha alguna consigna al vestidor al voltant de les eleccions, Javi?
Sí, la consigna és que no escoltin. Saps aquella figura del mono que ni escolta ni mira? Pues aquesta és la consigna. En principi és el que volen és que sigui una bombolla absoluta, que no arribi res del que hi ha dintre de les eleccions al vestidor, no és fàcil, que no facin cap declaració del tema electoral i tampoc que parlin entre ells. Els han aconsellat que estiguin centrats i focalitzats en el tema de...
Però
ells
saben
futbol.
Que si surten a les rodes de premsa, a Flick li demanen, a entrevista...
Clar, aquestes pautes, qui les marca?
Aquestes pautes les marca una persona que...
Digues noms i cognoms, no passa res.
Quan dius una persona...
Sí, bueno, hi ha una persona que té molt, com ja ho va dir el Xavi, i crec que ningú se li escapa, Alejandro Echevarría, és una persona
veritat,
que està dintre del vestidor...
Jo no sé, aquesta persona, o sigui, Alejandro Echevarría, aquesta setmana n'hem parlat moltíssim, eh?
I els ha recomanat, evidentment, també assessorat per altra gent de comunicació, de que no facin cap tipus de manifestació. I sobretot que no estiguin... o sigui, que no mirin debats... Que no parin entre ells del tema
però
de la
selecció. Però què pot, perquè els pot afectar?
No volen. També és curiós que aquesta persona... que,
a veure, Javi, que la ironia...
No, que, no, no és curiós que aquesta persona...
Aquí t'estigui veient, ja et veu la cara.
Que ara està dient això, de que mantenim una bombolla, no?, dintre del vestidor. Fa dues setmanes, abans de les signatures, fos bastant actiu dintre del vestidor.
Amb què?
Buscant els jugadors per recollir signatures a favor d'una candidatura. Una, en aquest cas, una precandidatura. I ell va ser el que va anar, jugador per jugador, evidentment, com tu dius, són socis, doncs demanar aquesta signatura de recolzament.
Demanar la signatura o dient doneu la signatura?
Doneu la signatura.
A qui vulgueu.
No, demanar la signatura.
Demanar signatura.
A qui vulgueu o a una persona
concreta? No, a qui vulgueu no, sinó a una precandidatura. Llavors, aleshores, és estrany que aquesta mateixa persona que fa dues setmanes estava tan actiu, ara ha dit que, en principi... no es té que parlar de gens, ningú té que fer cap manifestació. De fet, si recordeu, el dilluns tenia que parlar a Pau Cubarsí, a la prèvia del partit de la Champions, i al final va donar un canvi a l'última hora i va ser Joan García. Per què? Perquè l'entrevista de Xavi Hernández estava massa recent, potser pensaven que podia haver massa preguntes referents a la que com va viure Cubarsí aquesta situació, perquè ell estava allà quan va succeir tot el que Xavi deia de la seva adeu.
I Xavi el fa debutar.
Clar, i aleshores el que no volien és que es canviï una mica el relat i aleshores tothom volia que parlessi del futbol i no...
Però això està bé.
Però això està bé, però protegir Cubarsí. Sí. Estava allà a
mitjà de la mitjà. Protegir Cubarsí i focalitzar una prèvia de Champions, també, com el teu cas, l'eliminatòria, en això.
Sí, perquè a Flick ja li van fer només dues preguntes, i ell estava incòmode. Flick estava molt incòmode.
Fins i tot a Joan García també li van preguntar sobre Xavi i sobre Deco.
T'ho treus de sobre. Però Flick va estar incòmode i va dir bé, i ara s'entrem
Joan García no pot votar.
No pot votar,
no pot votar perquè no té l'antiguitat
mínima. No té un any de soci.
Queda...
I no havia coincidit.
No, clar. Sí.
Bé, doncs aquestes consignes al vestidor, però potser n'hi ha d'altres persones que diuen altres consignes al vestidor, dic.
En què sentit?
Vull dir que no només ell potser diu coses.
Ah, no, evidentment. Home, evidentment. El que passa que, insisteixo, Alejandro Echevarría és una persona que té molta influència dintre del vestidor.
Ens ha quedat claríssim.
I el que diu Alejandro Echevarría, doncs, en principi, és paraula de llei. O sigui,
ens ha quedat claríssim. Xavi ha dit que manava molt i Laporta ha dit que és una persona que dona equilibri al vestidor i Flick també va dir que anava bé.
Bueno...
Declaracions que
m'agradaria saber què vol dir donar equilibri.
Resol problemes, bàsicament.
Resol problemes, sí.
Sí, això sí. És el doctor...
Senyor Lobo.
Senyor Lobo. Bé. És el senyor Lobo de vestidor, això sí, cert.
De moment, el que no ha passat en aquesta campanya és que hagi sortit, potser no ha calgut, amb força, un nom allò d'una lluita de fitxatges. Potser ens sorprendran a l'últim cara a cara i sortirà una lluita de fitxatges. Campos.
A mi em va sorprendre quan Xavi Vilajoana, quan era precandidat, un dia així a la babalà una mica va treure el nom de Harry Kane.
Sí.
Sense dir, però posant-lo en escena.
I bé, va penjar una foto a les seves xarxes socials, una foto de Harry Kane amb la samarreta del Barça.
Sí. Desconec en el cas de Xavi Vilajoana si s'havien fet gestions per tenir informació sobre Harry Kane i el seu futur. El que sí que ens consta és que en altres precandidats, en un candidat, en Víctor Font, hi ha informació, han obtingut informació sobre Harry Kane. Harry Kane va aparèixer a la setmana passada al Tot Costa en l'entrevista amb Víctor Font, això no seria novetat. El que a mi em sorprèn és que per aquesta informació que tenen a la candidatura de Víctor Font, Harry Kane... Tot i que ho va estar fent molt bé el Bayern de Múnich, comença a guanyar títols, que no n'havia guanyat cap quan era jugador del Tottenham, amb 31-32 anys, no sé si és una posició negociadora, però el seu entorn no descarta un canvi. O sigui, estaria obert a deixar el Bayern de Múnich i fitxar pel Barça, per exemple.
Però, o sigui, seria un Lewandowski. Dos.
Semblaria,
una
és una operació
més
similar.
Una mica més jove.
Dos anys més jove. I més econòmic, entenc,
no?
Perquè si és lliure...
No. Hi havia una clàusula que em sembla que li deixava el seu preu a 60 milions si ho comunicava, el mes de gener. Aquesta clàusula ha expirat,
jo dic perquè és que Víctor Font al Tot Costa va parlar va dir, això és una oportunitat de mercat.
Sí, quan perquè acaba el contracte, crec que, o sigui, no aquest estiu, sinó el següent, li queda un any.
Però vaja, el Bayern a Lewandowski acaba el contracte, també te'l va fer pagar.
Sí.
Però vaja, aquest és un nom, a mi em sembla un davanter de primeríssim nivell.
Impressionant.
Seria un gran fitxatge des del meu punt sí. de vista, i que ell s'hi posi bé, a mi sí, em posa. Sembla interessant.
S'hi posa bé Harry Kane. Algun altre nom que pugui sortir de creieu?
No.
Salmo, algun altre
no,
nom?
No,
és que és
no.
molt difícil donar noms a meitat de temporada.
I perquè...
Has esgotat el temps del Barça reservat. Si en vols més, busca'ns en un altre episodi.